Doncs mira, avui comencem explicant-te que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. De veritat que és una cosa que també ens l'hauríem de revisar. Tens tota la vida per treballar, però quan ets un infant, no. No de cap manera, ni aquí ni allà. Altra cosa és que els nens els hi comencem a donar certes responsabilitats d'acord amb la seva edat a casa, que això sí que estic totalment a favor, però no va per aquí la història. Dia Mundial contra el Treball Infantil. També és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria, i també avui és el Dia Internacional del Doblatge. És una professió que valoro enormement. Però ja saps que amb això hi ha molta controvèrsia. O sigui, hi ha certes persones que els agrada veure el cinema i les sèries en versió original, i d'altres, doncs escolta, que valorem enormement tot el col·lectiu de dobladores i dobladors que tenim al nostre país, que jo crec que és dels millors del món. De fet, quan comences a escoltar diferents doblatges d'altres països de la mateixa sèrie o la mateixa pel·lícula, te n'adones que jo m'atreveria a dir que tenim dels millors del món. Doncs avui és el Dia Internacional del Doblatge. A tu com t'agrada veure les pel·lícules? En versió original i subtítols o doblada? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Tenim un número de WhatsApp que és el 664-526-180, 664-526-180. Tu veus les pel·lícules doblades o en versió original? Jo és que ho sento, com que tampoc tinc tant domini de l'anglès, dic de l'anglès perquè si és en un altre idioma ja segur que no, prefereixo veure la pel·lícula que està llegint, perquè al final acabes llegint. Per això m'agrada el tema del doblatge. Però, vaja, tu com ho veus? Vinga, que és dimecres avui, meitat de la setmana, 12 de juny del 2024. Hores d'ara amb 20 graus a la ciutat de Lleida. Hem notat un matí fresquet, ja no tant com ahir. La diferència amb ahir és que avui doncs llueix el sol i ahir vam tenir núvol i pluja durant bona part del dia, sobretot núvol. Parlem de quantitats de pluja. Ja a migdia t'avançàvem que estàvem entre 1 i 8 litres per metre quadrat del que havia plogut fins llavors, i de fet doncs no va variar massa la història. A Lleida al final estem parlant de que es van recollir 4,2 litres per metre quadrat, 5 a Balaguer, i a partir d'aquí anem pujant, 7 al Guaire, 8 a Camarasa, 9 a Alfarràs, Mollerussa i Almatret, 10 litres a Juneda, Arbeca, a la Granadella, al Gerri, al Vilosell, 11 a Maials i a Massoteres, 12 a Torà, a l'Albi, a Cervià de les Garrigues, 13 a Sant Martí de Riucorb, 13 també a Vinaixa i a la Pobla de Cèrvoles, 14 a Nàlec o 16 a Cervera. Llavors que no són quantitats extremadament altes, però són importants perquè, doncs mira, primer que ja t'estalvies un dia de calor, ja no sé què tant el terra i ni els arbres fruiters ni els arbres en general, ni la vegetació, i una altra doncs que a més hi sumes aquests litres que han caigut de manera òptima, a poc a poc, de manera sense fer maleses, i escolta, entre que els embassaments estan bé i que va fent aquest temps, doncs perfecte. Les temperatures mínimes, doncs mira, hem tingut 13 graus de mínima a Mollerussa, Juneda o a Balaguer, a Arbeca també, i Artesa de Segre, 12 i mig a Tàrrega o a Tremp, 12 a les Borges Blanques, a Guissona, Cervera, Solsona, 11 a Lleida, a Sort i al Picat, 10 i mig a la Seu d'Urgell i al Guaire, 10 al Pont de Suert, 8 i mig a Serós i a Viella, mig grau positiu a la cota 2.500 de Boí, 0 graus a la cota 2.500 de Baqueira i 3,3 sota 0 a la Pica d'Estats, que cau molt alt. Les previsions aquestes a llarg termini ens apunten de que la segona quinzena del mes de juny, a pràcticament tota la totalitat de la península Ibèrica, menys a l'oest d'Andalusia i la meitat oest d'Extremadura, tindrem una segona quinzena del mes de juny lleugerament més freda del normal. No que farà fred, no, lleugerament més freda de l'habitual, o sigui, de la mitjana del mes de juny. Val? Això és la segona quinzena. Però i per avui i per demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continua la inestabilitat amb ruixats i tempestes al Pirineu, sense descartar calamarsa i neu a les cotes més altes i gelades puntuals. En aquestes zones, les precipitacions podrien acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Durant aquesta tarda, les precipitacions també podrien arribar a la resta del territori, tot i que menys probables al Ter Sud. Avui, temperatures màximes de 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer, 24 a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Demà tindrem un dia estable sense precipitacions. Al matí, cels variables en núvols mitjans i per la tarda, cel poc ennuvolat. Demà, temperatures màximes en ascens. 28 graus a Lleida, 23 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Demà, temperatures mínimes baixes per aquesta època de l'any. 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 5 a la Seu d'Urgell i 3 a Viella. Demà, vent fluix de component oest, giren en la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Vinga, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ahir t'explicava que havia en marxa una operació policial contra una xarxa que introduïa haixís a Catalunya. Doncs finalment s'ha saldat amb 30 detinguts en diferents punts de la geografia catalana. A la Lleidatana han hagut detinguts a Tàrrega, a l'Urgell i a Puiggròs, a les Garrigues. Marxem també cap al territori per explicar-te que l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, no s'ha presentat a la declaració que havia de fer el jurat de recs per la captació que fa la paeria de Balaguer a la sèquia del CUP de Menàrguens. Els regants van presentar una demanda arran del decret d'alcaldia on la paera en cap ordenava obrir la presa d'aigua de rec per abastir el municipi. González ha explicat que ha enviat una carta als regants on els informa que no reconeix l'autoritat del jurat de recs. Ara el conflicte podria derivar en una causa administrativa. Els regants han explicat a diferents mitjans de comunicació que primer han optat per la via interna per resoldre la problemàtica per no col·lapsar els jutjats. A veure com acaba tot plegat. El tema de l'aigua és complicat, eh? Veiem que té molta importància. De fet, el tema de l'aigua i el tema de l'energia, canvi climàtic, sostenibilitat, fa com a 30 anys que ens estan avisant. Ningú li va fer cas a les persones que ho deien, ens ho van dir de totes les maneres possibles, amb documentals, amb anuncis, amb declaracions catastròfiques, amb declaracions més amables. Han anat passant els anys i ningú li ha fet cas fins que hem vist que, ui, a veure si un dia anirà a obrir l'aixeta i no hi haurà aigua perquè hi haurà restriccions. És o no, és així. L'any passat no vam haver de suspendre una campanya de rec a la zona de Lleida, al canal de l'Urgell, per exemple. Llavors és quan hem dit, ep, que això del canvi climàtic potser sí que em toque. Però si fa 30 anys que ens ho estan dient. Bueno, per què t'explico això? Doncs perquè fa molts anys que es diu que hem de cuidar les professions, que les professions desapareixen i que són necessàries, però que desapareixen, que ningú va estudiar aquestes professions i que van desapareixent. Doncs bé, t'explico tot això perquè s'ha realitzat la segona edició de les Olimpiades Pallareses. Bueno, de fet, s'han presentat, tindran lloc aquest dissabte, a Inet de Cardós, i es tracta d'una competició que vol recuperar feines de pagès que estan desapareixent per la mecanització del camp. Clar, tu ara diràs, home, escolta, si tinc un tractor i ho puc fer, no em posaré a trencar-me l'esquena. Evidentment. Però hi ha certes altres professions que van desapareixent i que tothom ho diu i que passa el temps fins que un dia necessitaré un electricista, un fontaner o un pintor i no en trobaré. O n'hi haurà tres o quatre i no et podran atendre fins al cap de mesos. I això no està tan lluny de passar si seguim aquesta tendència. Doncs bé, aquí al Pallars no volen que passi amb aquestes professions del Pallars, amb aquestes. I acabem amb la notícia econòmica. Mira, la Unió Europea imposarà finalment aranzels a les importacions de vehicles elèctrics de bateria que vinguin de Xina. I aquest aranzel rondaria el 25%, la qual cosa generaria més de 2.000 milions d'euros a l'any en recaptació al bloc. Això ho ha publicat el Financial Times, la seva vessant britànica. Ara, dins d'Europa, hi ha com dos corrents. Per exemple, els alemanys no ho veuen bé. Però per què no ho veuen bé? Per les represàlies que pugui haver ara a Xina. Doncs ara tots els vehicles que vinguin d'Europa els hi posarem aranzels per entrar a Xina. I, en canvi, Espanya ho veu bé. Clar, com que no tenim cap fabricant, si és que no produïm res, comprem, doncs ens sembla bé. I només veiem els diners que es pot acabar de recaptar amb tot plegat. Està clar que moltes de les marques xines reben subvenció de diner públic a Xina. I per això, i per les condicions laborals, doncs poden fer un vehicle, en aquest cas, parlem d'altres coses, a menys preu. I segurament no segueixen doncs, les normes que estableix la Unió Europea. Per aquesta part, és comprensible. Però amb el tema de l'agricultura estem en situacions similars. I els pagesos doncs, estan en peu de guerra justament per això, perquè entren vegetals, els mateixos, però fets fora de la Unió Europea, amb unes normes molt més laxes que les que aplica la Unió Europea i, per tant, amb uns costos molt inferiors. I estan demanant justament això. Fixa't amb els cotxes que ràpid que ha mogut fitxa la Unió Europea, posarem aquest aranzel del 25% i amb el tema dels vegetals i la fruita, fa anys que ho demanen, fa anys que es veu les diferències, estan tallant carreteres, s'està manifestant per tota Europa els pagesos, però encara no s'ha mogut fitxa amb aquesta història. Bé, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Fem una pausa i de seguida escoltem l'entrevista a Cosmopolita.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
I sense perdre el costum d'aparèixer a la meitat de la setmana, si és que no hi ha algun sarau de cap de setmana, perquè si no llavors el Cosme m'apareix dilluns o divendres per explicar les històries, no, l'entrevista és a la meitat de la setmana, doncs tinc aquí el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? I vinc amb veu, tot de cridar i sí. Tot això. O sigui, ja
estava vas bé. Estar ahir a l'Ajuntament?
Bueno, vaig estar una estoneta, sí. Em van invitar si volia anar i vaig anar un momentet només, però bueno, no vaig pujar.
No vas cridar, no vas cantar cap cançó?
Me feia cantar aquest xiquet cançons, però que bueno, ja, jo cantava aquella de... com ho diuen, aquella que ha estat de moda a la Play del Cargol, sí, aquella que deia no te vayas, no te vayas.
Bueno, no sé.
Jo mai sabia més la de no te vayas de Navarra, però sí, aquella...
Ahir van oferir el títol d'ascens a l'ACB, els jugadors del Força Lleida, a la Diputació i després a l'Ajuntament de Lleida, després a la Ciutadania.
Hi ha una cosa que no entenc, així com per exemple el Barça quan guanya copes la porta a la Verge de Montserrat, aquí per què no porten a la Verge Blanca de l'Acadèmia?
No sé, pues això...
No sé,
han d'agafar costums.
Sí, i tradicions.
Clar. Cosme García, qui coneixem avui, va?
Una persona que ho sap tot de Lleida.
Ah.
Ho sap tot.
No eres tu?
Bueno, jo com a home i ella com a dona.
Ah, vale.
Sí, per això estem a la mateixa colla de l'Aprendre el Cargol. Mira, et porto amb una persona a la qual està vinculada a moltes entitats, està vinculada amb el món comercial, està vinculada amb el món social, amb el món esportiu, amb els carrenclons de Lleida, a les colles de la Plet del Cargol, i a més té una joieria la qual aquí jo crec que ven molt perquè feia la publicitat amb aquesta casa. Conxita Bonastre, benvinguda.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Fet, apropa't, apropa't tot el que puguis al micròfono.
Sí.
Feia temps que t'havia dit que te volia portar a la ràdio.
Sí.
On neixes tu?
Vaig néixer a Reus.
I de Reus per què a Lleida?
Pues mira, vaig néixer a Reus, però de molt petiteta vaig vindre. Doncs mira, per circumstàncies de la vida. El meu pare era de Llardecans, la meva mare de Reus. I per circumstàncies van marxar cap a Reus i allí es van conèixer, allí es van casar, allí vaig néixer jo i vam tornar cap a Lleida. I des de llavors que sóc aquí, doncs des que tenia 2 anyets.
I te'n vas anar cap a l'Avinguda de Tardelles?
Això mateix. Primer el carrer Tallada.
Vas estar al carrer... O sigui, que el casc històric tu coneixes pam, pam, pam.
Perfectament. Me conec Sant Llorenç, me conec el castell com era abans i com és ara i tot el casc antic, evidentment.
Parlant una mica d'aquella Lleida que tu vas conèixer, la que hi ha ara, no té res a veure.
Completament. El pis que jo vivia, la casa que jo vivia, encara existeix, el carrer Tallada número 21.
I la que vas viure allà a Tardelles, cap al final, és on hi ha una pintura molt bonica.
Això mateix. Allí on hi ha la pintura i passen els cotxes, allò era casa. Allà era l'hort, era el jardí, era la casa on vivíem.
On hi ha la rotonda.
Això mateix. No, no, tocant la paret, justament, que hi ha aquella pintura,
sí.
Aquella és la paret del nostre hort de casa.
Parlant una mica també de tu. A veure, jo un bon dia te vaig trucar i dius no puc perquè m'estic banyant amb mosto.
Ah, sí.
Me vaig quedar parat aquell dia. Dic, escolta, quin caché, no? Quin caché, no?
Doncs sí, és una anècdota
simpàtica.
Original, sí. Bonica i sana.
Per cert,
quan... De la pell, saníssima.
Quants rellotges has utilitzat a la teva vida?
Buah, no els puc comptar. Vull dir...
A mi m'havien dit sempre que el més bo d'una persona... Aquí teníem un locutor, que vas conèixer, el Joan Vilella, que no volia que li toquessin el cabell ni les sabates. Però també m'han dit que una de les personalitats que dona molt, especialment als homes, és portar un bon rellotge.
És veritat, així com les senyores tenen la possibilitat, no, la possibilitat avui també, cuidado, que això ha canviat molt també, igual que ha canviat Lleida, ha canviat el món, això també ha canviat. Abans era la pluma i el rellotge, avui la pluma...
Una Parker, una Paper Mate...
Que sigui una Montblanc, mil d'allò, i col·leccionistes de plomes, evidentment.
I de rellotges.
I això ha canviat, i de rellotge, de pluma i de rellotge, evidentment. Avui el rellotge és una de les coses, encara una de les peces emblemàtiques d'un senyor. Hi ha clients que tenen desenes de rellotges, desenes de rellotges, però avui els homes porten moltes més coses, eh?
Tu vas ser de les primeres dones que vas vindre a la Volta Ciclista a Lleida, quan les dones allò semblava que estava prohibit d'anar, no? Jo
sí
que vaig portar la primera locutora, Maria Alba Vinyoles, però tu vas ser de les primeres dones que vas vindre a la Volta Ciclista.
Sí, com a patrocinadors del cronometratge oficial de la Volta, sí, sí. Vaig ser a la Volta molts anys. La veritat és que era tot un món, era un esport emblemàtic de lo que és Lleida, i la veritat que hi havia una... I després hi havia una família de la Volta... Que...
Es feia més per amistat que per vendre, no? Perquè
evidentment, evidentment.
A les muntanyes les cabres no compren.
Evidentment. Això és més per amor. Això sí que és més per amor i per estima a lo que és Lleida i lo que és l'esport i lo que és la família de la Volta. Sí.
Parlant de... Mira, ho has dit molt bé, perquè ara t'hem integrat com a dona dins dels Amics de la Volta Ciclista, cosa que et va fer molta il·lusió.
Moltíssima. La veritat és que moltíssima. El dia que m'ho vas dir em va fer molta il·lusió.
Parlem d'altres coses. Has conegut molts personatges de Lleida. Aquí sempre s'ha dit que ha hagut persones que queden per la història, Manolo Calpe, José Luis González Mínguez i altres personatges que han fet aquella Lleida interessant, no? Fins i tot l'alcalde Siurana té una cançó.
És veritat.
Antonio fes Lleida gran.
Això mateix. Bueno, que aquesta està a l'ordre del dia des que va sortir. No s'ha tirat mai enrere. Aquesta cançó es canta allà on hi hagi una reunió i un tros de guitarra, doncs allí surt la cançó d'Antonio fes Lleida gran. Sí, la veritat és que he tingut la sort, i dic la sort perquè tothom no la té, no?, de poder conèixer, però a part de... No conèixer, de saludar i donar una abraçada, sinó de tractar personatges que quedaran per la història per sempre de Lleida. Mira, ahir, sense anar més lluny, estàvem dinant amb l'Albert Vergés,
sí,
a la FECOL, I estàvem dinant allà i estàvem parlant de tot això. Com, per exemple, doncs, et puc dir un munt de noms i persones que no hi són, desgraciadament. Home, moltes...
De tant en tant te trobes amb en Jaume Oró, te trobes amb en Quirra, te trobes amb personatges molt importants.
Pues ahir estàvem el Quirra, amb l'Albert Vergés, és el Quirra, l'Albert Vergés, sí, el Quirra. Sí. Pues ahir estava dinant amb ell, no? I com el Beethoven, com personatges, però hi ha altres persones, doncs, que ja no hi són, com, per exemple, ahir en parlàvem del Jordi Plens.
Sí,
la persona emblemàtica que va fer per Lleida.
Els Rodolins.
Exacte, moltíssimes coses.
Els Armats.
Exacte, com per exemple Lluís Lega, que no hi és, com per exemple José Luis González, que no hi és, com per Albert Calpe, com Lluís Casas Ferran, com me van venint noms...
L'Enric Castells. Dir,
exacte, que, moltíssimes persones.
Però parlem també una mica. Tu comences a la Plet del Cargol als principis, i va ser de l'Orde del Cargol, i ara estàs a la Salseta.
Bueno, primer vam fer una colla pròpia dels joiers, que es deia L'Or i l'Hora.
Or i... No
es deia L'Hort i l'Hora, i estàvem baix al riu.
No em recordo d'aquesta.
Doncs estàvem baix al riu, sí, i estàvem damunt de la muntanya aquella del final, després, sí, del pont, i a baix hi havia l'Ullals de Juneda. Doncs nosaltres estàvem dalt. I vam tindre bastants anys aquesta colla. Vam guanyar fins i tot, em sembla que era el 14è cartell de la Plec.
Déu-n'hi-do. D'aquells que han fet rajoles.
Ja venim d'aquí, exacte, ja venim d'aquí. I després, sí.
Vas ser la presidenta del Gremi de Jogers i Argenters i vas fer unes coses importants. Vas fer i vau dissenyar la creu que tenim a la Catedral de Lleida, però també vau restaurar la custòdia de Corpus, que ara hem pogut veure durant aquests dies.
La custòdia de la Catedral, és veritat. Sí, sóc la presidenta de l'Agrupació Territorial de les Comarques de Lleida, fa molts anys. I sí, quan érem gremi, i fa uns anys que som Col·legi Oficial de Joiers, però siguent gremi, amb el 20è aniversari, es va restaurar la custòdia, que justament va ser el pressupost de 2 anys dels joiers de les Comarques de Lleida, per poder restaurar aquesta peça, que la veritat estava molt malament i va ser un treball que potser moltes persones no coneixen, però va ser un treball important per la ciutat i queda per la història de la ciutat.
Impulsora del món sardanista. En quin moment ens trobem amb el món de les sardanes? Anem cap a bé, anem cap a malament? La Sardanova va ser primer.
A molt millor.
Ara es fan baix diferents.
Sí, és veritat. Ara fa uns anys que això s'està actualitzant, per dir alguna cosa, o variant, no actualitzant, no, variant. Però sí, el món de la sardana no és un món que jo el tingui arrelat de fa molts, molts anys, no. Deu fer, doncs, uns 5 anys, no fa més. Però, bueno, és un món molt de casa, molt de la terra, amb persones de pobles propers, d'aquí, bueno, és un emblema català i de Lleida i de la ciutat, no? I llavors, amb uns anys, diríem, amb un parell d'anys cap aquí, ha crescut moltíssim. Vull dir, estic a Balàfia i érem potser uns 50, i ara potser som 150. Vull dir, una barbaritat.
Ets un entusiasta de les orquestres. Últimament t'agrada molt una orquestra que tu saps que és la meva orquestra,
sí,
la Saturn.
Sí. Estic totalment d'acord. Una gran orquestra. Després, unes actuacions que varien moltíssim i que són molt originals.
Depèn on vagin, fan, no?
Exacte.
Per exemple, el que vas veure al meu aniversari a l'Escorxador no s'assembla en res el que vas veure al concert de la Plec del Cargol.
Res. És que els veus, o sigui, no és aquelles orquestres que hi vas a l'altre poble i el mateix, no. Vull dir, saben adaptar-se al moment i a la situació. La veritat és que sí, que per la teva festa va ser espectacular. Es van adaptar totalment a tu i va ser un dia que el recordaré sempre amb molt, molt carinyo, amb molts sentits.
Parlem també de la gastronomia. T'agrada cuinar i t'agrada, sí, organitzar i t'agrada treballar molt, perquè a la nostra colla, sense tu, faltaria alguna cosa.
Bueno, som una colla, i llavors vol dir...
No, ets pencaire.
Som d'allò, bueno...
Nerviosa.
Això sí. Prefereixo estar fent coses que estar sentada. Vull dir, sentada, a més, després del desfile, després de fer tard, després de tot, doncs potser em quedaria així una mica com abaltida, no? I en canvi, d'altra manera, doncs bé, doncs... M'agrada participar, evidentment.
Me deia un president de la Generalitat que a vegades els lleidatans som una mica victimistes, no? És allò de... tal. El que s'ha de fer és lluitar fins al final, no? El Barça guanya els partits a la pòrroga.
Per suposat, exacte. S'ha de ser sempre fins al final, exacte. No perdre mai l'entusiasme ni la il·lusió de poder aconseguir, evidentment, amb tots els camps.
Escolta ràdio, veus televisió, llegeixes molt, què és el que fas?
Llegir no massa, perquè com que tinc bastantes coses a fer, doncs, bueno, no massa. La ràdio sí l'escolto, i justament escolto aquesta emissora. I la tinc, estant a la botiga, la tinc tot el dia. Vull dir que estic ben documentada de tot el que es fa en aquesta emissora durant hores comercials. Això també ho he d'aclarir. Durant hores comercials, després ja no.
Ja, ja. Bueno, o sigui, quan te'n vas a dormir, te'n vas a dormir.
Sí, evidentment. I dormo.
Ets aquelles dormidores o no?
Sí, sí, em poso al llit fins que em desperto.
I prefereixes esmorzar el dinar o el sopar?
El dinar. El dinar i el sopar per temps. I el dinar perquè potser hi ha més possibilitats de les companyies. Hi ha companyies que a la nit no costa una mica més i, en canvi, al migdia estan més disponibles.
Per què t'agraden tant els caragols? Perquè a tots els àpats que vam tindre, fins i tot a l'esmorzar, els ficaven caragols. Per què t'agraden tant?
És veritat, eh? Pues perquè sóc una persona que no vaig néixer a Lleida, però sóc de Lleida. I llavors aquest és el motiu. Ahir, per cert, anem a menjar a la Fecoll, també.
També.
Vull dir, totes les oportunitats, doncs, per exemple, el caragol.
El Lluís es fa molt bé. Es fa molt,
molt bé. Bé, sí, senyor. Lluís ho fa molt bé, és veritat.
Per acabar, com veus la Lleida, aquesta que tenim ara, que ara hem pujat, tot això, ara estem de moda, hem pujat a l'ACB, bueno, durarem menys que un caramel a la sortida d'un col·legi, però ja ens va passar amb el Lleida.
Com l'altra vegada, eh? Com l'altra vegada, eh?
Amb el Lleida ens va passar.
També.
Però la il·lusió no la podem perdre mai. Han de ser optimistes.
Clar.
Igual promocionem, no se sap mai.
Igual promocionem, igual durem aquí un munt d'anys, pot ser. Jo l'altra vegada hi era, eh? Que va ser Manresa, jo hi era al camp aquella vegada. Vull dir que ho recordo perfectament. La il·lusió que es viu és incomparable.
Cap a on anem, a la ciutat de Lleida? Tu creus que anem pel bon camí, que estem amb una bona...
A veure, el que és la ciutat, la gent de Lleida i les canes que es tenen, sí. Ara bé, hi ha moltes coses que s'haurien de reconduir, vaig al meu criteri.
Seguretat, neteja...
Per exemple.
Il·luminació.
Exacte. Tot aquest tema afegit, que abans no hi era, doncs tot aquest tema jo crec que necessita bastant ordre i pot millorar bastant.
Per acabar, Conxita, em coneixes suficientment bé. Ara vull que em comprometis davant de l'audiència. Me pots fer una pregunta, la que vulguis, del món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis. Sé que deus de tenir alguna pregunta que al cos me no he preguntat mai. Pregunta-me-ho avui.
Mira, et preguntaré, escolta, a què tens amor?
A què tinc amor? Clar, ara ja sé, ara el Ricard es fica a riure. Ara el Ricard és el moment que es fica a riure.
Entén bé la pregunta, eh? Qui? No què?
Com, a veure?
T'ha preguntat a qui?
A què tens amor?
A què o a qui?
A què tens amor?
No, perquè... no li preguntis a què.
A qui?
A qui li has de preguntar.
Aquí jo tinc amor, doncs, a la meva ciutat.
No, per això et deia la qui o la què.
Bueno, sí.
Clar, és que és la pregunta una mica, bueno, aquí no. O a què canvia.
Jo,
sí. Però, bueno, a mi m'agrada comprometre i que
Conxita,
tingui llibertat.
A Conxita, jo aquesta pregunta ja l'hi hem preguntat i me l'ha explicat tantes vegades que ja sé el que anava a dir. Per això t'he dit,
no,
pregunta-li aquí.
No, doncs mira, ara t'ho diré més fàcil. Ara em dirà egocèntric. A mi.
Apa, venga.
Muerto yo, no, a veure.
Aplaudim, Ricard, o com?
Les coses s'han de dir tal com són. El més important a la vida sóc jo, perquè si jo no estic...
Tu i la ciutat.
Difícilment puc ajudar en ningú, difícilment puc fer res en ningú.
Que bé te'n surts, jo no sé.
Bueno, li faré una altra pregunta, més directa. Que m'estimes?
Molt. Molt.
A veure, que igual te l'ha fet perquè diguessis això i tu contestes a mi.
Vei, que marxa, i m'has dit que anem directes
Cosme.
Ja.
No l'has agafat, aquesta, Cosme?
Aclarim-ho, això.
No l'has enganxat, aquesta pregunta?
No, però l'he contestat.
Sí, molt bé, eh? Jo també, eh?
Conxita, bonastre, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, seguis treballant per Lleida, per totes les entitats a les que estan. T'agrada el deport, t'agrada la gastronomia, t'agrada la plec, és que estàs a tot arreu, eh? O sigui, ets un Cosme Andona.
Bueno, una mica, un Cosme és molt difícil, eh? De Cosme només n'hi ha una, eh? No. Tenim-ho clar, això.
Gràcies per acompanyar-nos i a seguir escoltant la Cope.
Gràcies a vosaltres.
Ricard, la propera setmana tornaré. Ja tinc els personatges que ens arribaran.
Vale. La propera setmana tornaràs, eh?
Los que se van, ya volverán. Ja. És una cançó. Los que se van, ya volverán.
I aquí tens...
Tinc dos. Mira, ja t'ho explico. Tinc una persona que li era molt difícil de vindre, que està en el món, bueno, jo diria polític, i tancarem amb una persona que ha fet molt per la societat, que es diu Josep Maria Forner, que tu saps que havia estat al Banc d'Aliments, havia estat al
Cultural. I al món polític, també.
També al món polític.
També.
Jo crec que per amb ell ha estat com un accident, no?, d'estar allà, perquè jo no crec que hagi sigut el seu tarannà. Ara, persones a l'educació i caché i tarannà que té aquesta persona, em penso que aniria molt millor. Sobretot el diàleg. Perquè ara quan veig aquestos... Ah, per cert, me dona molta gràcia.
A veure què has de dir, eh?
S'acabó la fiesta i se van a fer cubates i se'n van a una discoteca.
Bueno,
ala, va. Venga, que sí, que ja les vale a unos i a otros.
Molt bé, Cosme, bona setmana.
Adéu-siau.
Cope Lleida. I arribarem a la una de la tarda, com tots els dimecres, parlant de llibres, de lectures, de llegir, des de l'espai Allibrera't, que ja saps que, vaja, sort en tenim, eh, que està amb nosaltres l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és també la persona que, escolta, si ja tu has llegit tot, o creus que tu has llegit tot i no saps per on seguir, doncs li pots preguntar, i l'Anabel et farà tres preguntes i et dirà, mira, llegeix-te aquest llibre. O, escolta, que això ens ha passat aquí, persones que ens escolten i diuen, mira, jo no he tingut mai l'hàbit de llegir, que no passa res, eh? Vull dir, no t'avergonyeixis ni res, és que simplement no l'has tingut. Igual no l'has tingut per d'altres coses, però tu al cap del dia llegeixes molt, perquè llegeixes articles per internet o revistes o el que sigui, però vols començar a llegir llibres. I per fer-ho, doncs és millor que la primera experiència sigui bona i així et va enganxant, perquè t'asseguro que això enganxa. Doncs vés a parlar amb l'Anabel Ramos a la Biblioteca Pública de Lleida i ella et guiarà. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
De què ja ens ha passat, i a més això no té edat, de persones oients que no tenien l'hàbit de llegir llibres. Insisteixo, que no es faci vergonya això, eh? Pel ritme de vida que portes, o perquè ja llegeixes moltes altres històries, o perquè simplement, mira, no hi has agafat el gust o no has començat mai és tard, és igual l'edat, i si vols començar, doncs l'Anabel et dirà, mira, comença, què t'agrada tu, què no t'agrada, els vols llargs, curts, més còmics, més drames, què és el que t'agradaria, si n'has llegit algun, quin t'ha agradat i quin no, i a partir d'allí surts amb un parell de propostes, de recomanacions.
Sí.
Bueno, no té edat això de començar a llegir,
no,
eh?
No.
I enganxa?
I deixant menys. O sigui, enganxa moltíssim.
Enganxa molt, eh?
Bueno, a mi sí.
No, jo conec molta gent que ha començat i prescindeix fins i tot, mira, diria d'una persona que des de que va començar a llegir prescindeix de la tele després de sopar.
Bueno, jo no la encenc.
O sigui, és a dir, després de sopar, no, la gent se'n va al sofà i es posen a llegir.
Jo no l'encenc, la tele.
És curiós, eh?
Després de sopar no l'encenc.
I no la trobes a faltar?
Gens. A vegades penso...
Perquè a vegades sembla que no puguem viure sense la televisió.
Ma mare me diu, no, t'has enterat del que ha passat? Dic, pues que no m'he enterat del que ha passat. Sí. Dic, és que no sé el que passa.
Per lo que hay que oír, a vegades...
I gràcies. No me n'assabento. Una cosa que sí que me preocupa és el temps. Això és una cosa que intento buscar. Mirau, però la resta... Llavors tu com si fos pagesa, no?
No, però mira, jo...
Que hagués d'estar pendent del temps.
A les visites que tenim d'escolars aquí a la ràdio, que em sembla que ja som l'única ràdio que fem visites d'escolars aquí, sempre els dic, el moment més escoltat de la ràdio, i segurament de la tele, però el de la ràdio te'l sé, és la informació meteorològica. És aquell. És que és aquest, és el que tothom volem, és veritat. Al final surts de casa i dius, bueno, vale, pues, no m'afecte, afortunadament.
Bueno, clar, sí, si estem al maig
terres,
farà un
temps,
i si estem al juny farà un altre, no hi ha més.
Sí.
Però
però escolta, demà plourà, ai, la qüestió és queixar-se, eh, també. Sí. Quan te diuen la previsió del temps i et diuen que demà plourà, o demà farà vent, o demà baixen les temperatures, ens queixem, però és igual, sortirem de casa igualment.
Sí.
Bueno, va, no del temps, i no sé si és meteorològica el tema d'avui. De hem vingut aquí a parlar de llibres.
Això, hem vingut aquí a parlar de llibres. Mira, avui te porto un llibre, bueno, un tipus de llibres que no estic acostumada a llegir, però surto de la meva zona de confort i m'enfronto també amb això.
I què tal?
Doncs ha sigut una experiència molt positiva.
És un còmic?
No, no, els còmics m'agraden molt. És novel·la de ciència-ficció.
Ah, val. Ah, no te molen aquestes?
No, m'agraden les històries reals.
Val.
Llavors, la ciència-ficció no l'havia llegit. Havia llegit alguna coseta una mica fantàstica, però no. I pel grup de lectura que porto a la biblioteca vam acabar amb un recull de contes. De fet, són contes de ciència-ficció d'una escriptora nord-americana, de l'Octavia Butler. Octavia E. Butler, que va néixer l'any 47 i va morir el 2006, i que va ser, la primera, podríem dir, escriptora afroamericana de ciència-ficció. Val? Ella va guanyar premis Hugo i Nebula, i l'any 1995 es va convertir en la primera escriptora de ciència ficció a rebre la prestigiosa beca de la Fundació MacArthur, bueno, que te permet escriure ciència ficció i viure tranquil·lament, mm-hmm. no? Així com parlàvem de l'habitació pròpia sí, i dels diners.
La setmana passada amb la Virginia Woolf. Per cert, que la sí. ciència ficció no sempre ha de ser un plat volant, eh? Un no. plat volador i Hombrecillos no, Verdes no, de Marta. No. Vull dir, perquè no. a vegades la gent fa ciència ficció, no. sí, home, de l'espai i naus i alienígenes. No. Bueno, no sempre és això.
Amb aquest recull de contes hi ha de tot. Hi ha contes de ciència-ficció, un que surten uns animals que no... Bueno, se suposa que sí que són persones que venen d'un altre planeta.
Bueno, no, que, bueno persones no tenen per què sempre
ser-ho. Elements eh? D'un altre planeta, però també hi ha una distopia, no? un futur que ens canvia la vida, que també va lligat una mica al canvi climàtic, que, no? que passarà d'aquí 100 anys o d'aquí 200 anys amb la Terra com l'estem coneixent ara mateix, no? Què passarà, també hi ha un conte que parla sobre les malalties provocades per farmacèutiques que no estudien prou bé no? aquests Vaja. Medicaments i quines conseqüències té això per la humanitat. I no estem parlant d'extraterrestres, parlant... Vull dir, són coses
si no
que...
No gaire lluny per això,
sí,
tampoc.
Sí, són coses... Que hi ha contes molt de ciència-ficció, hi ha d'altres que podrien ser en una distopia llunyana reals, però que ens planteja, a més, sobretot... unes qüestions molt profundes. És a dir, no són uns contes que es queden només amb la part de la ciència-ficció o només amb la part de la fantasia, sinó que darrere d'aquest conte de ciència-ficció o de fantasia hi ha una cosa molt més profunda, no? Hi ha una història filosòfica, hi ha un pensar que estem fent què passaria amb el llenguatge, per exemple, si no, com ens comunicaríem si perdéssim el llenguatge, què passarà amb les persones que tinguin una enfermedad no? I si saps que estàs predestinat a tenir aquesta enfermedad perquè és genètica. Vull dir que hi ha molts elements, molts elements que... Doncs que fan d'aquesta obra molt entretinguda.
Com es titula, per cert?
Ai, és veritat, no hem Clar. Parlat. Hija de sangre y otros relatos.
Hija de sangre y otros relatos.
Hija de sangre y otros relatos està publicada per l'editorial Consoni. Uh-huh. Doncs això, ens trobem això. Són
això
contes...
És un recull de contes.
És un recull de contes.
Per tant, tu pots llegir-te un conte i parar.
De fet, has de llegir-te un conte i parar.
Val.
Perquè són contes molt intensos. Uh-huh. També recull dos assajos molt breus que parla sobre la seva sobre l'escriptura, no? Com ella va començar a escriure i perquè ella era petita, estava al càrrec de la seva tieta i diu que va veure una pel·lícula de ciència-ficció que li va semblar horrorosa i va pensar, "Ostres, jo segur que ho puc escriure millor això." Jo ho faré millor.
Està molt bé això, eh?
Estàs molt bé. I llavors ella va començar a escriure una ciència-ficció, bueno, relats de ciència-ficció, doncs petita, 11 anys, 12 anys. I la seva tieta li va dir que feia, li va dir, estic escrivint ciència-ficció. Diu, bueno, està bé com a passatemps, no? Però tu t'has de buscar una professió. Diu, per què? Diu, perquè les dones negres no escriuen. No, i a més, no que no escriguin, sinó que no tindran èxit, no està preparat el món. Una mica com la Virginia Woolf amb una càmera pròpia, doncs aquí en aquest cas amb una persona negra.
A la que afegeixes el tema raça, llavors ja...
Diu, no, les persones negres no escriuen. I, de fet, es va convertir en la primera dona afroamericana que va escriure ciència-ficció, no n'hi havia referents. I, a més, de molt èxit, té una relació de relats, vull dir, d'obres, de novel·les impressionant, que podeu trobar tots a la biblioteca i, a més, fins i tot algun que està adaptat al còmic. Parentesco, per exemple, que és una de les seves novel·les, que fa, en aquesta novel·la, fa un viatge en el temps al passat, el trobareu a la biblioteca. És molt interessant, el recomano moltíssim per les persones a les que li agrada ja molt la ciència-ficció endavant, perquè gaudirà moltíssim, i les persones que no han llegit mai ciència-ficció, que s'hi atreveixin, perquè realment no és només allò, pues, batallites de,
sí,
de,
claro,
de Star Wars o,
sí, sí,
o tal, sinó que hi ha molta profunditat,
a més,
molta reflexió.
La gràcia d'aquesta publicació és que si un dels contes no et fa el pes, que pot ser,
sí,
doncs comença i acaba de manera relativament breu, sí, perquè no és tot un llibre,
sí,
i ja passes al següent.
Sí, sí.
I ja està, vull dir, això funciona així.
Sense problema. Bé,
eh? Hija de sangre y otros relatos es de la Octavia E. Butler. És de ciència-ficció, és per si vols iniciar-te amb el tema de la ciència-ficció, i si de moment ho vols tastar, doncs ho tens a la Biblioteca Pública de Lleida, en préstec, que
sí,
és fàcil. O pots llegir allí mateix, o te l'endús en préstec i te'n vas allà a llegir-lo també, o a casa, on et vagi bé. Eh?
Sí.
És així de fàcil. Alliberat, amb la Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana, adeu.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos al presidente del gobierno aguantando el chaparrón de la investigación sobre su mujer y ahora también sobre su hermano, empleado de la Diputación de Badajoz, al que se acusa de no acudir al puesto de trabajo como director de orquesta en el conservatorio y de vivir en Portugal para eludir impuestos en España. Todo esto se suma a la presión por la entrada en vigor de la ley de amnistía, que no acaba de arrancar por las dudas que genera entre jueces y fiscales, y los resultados en las elecciones europeas, que no han sido como para tirar cohetes en el Partido Socialista. Desde luego, presión política sí tiene el presidente del gobierno y la reacción también va en consonancia. Parece que Sánchez ha optado por apagar el fuego echando más gasolina y por lo menos genera humo para que no se vea el origen de las llamas. Y es que hoy ha aprovechado la sesión de control en el Congreso para anunciar varias cosas con tres objetivos diferentes. La primera, el anuncio de un plan de calidad democrática. Y te preguntarás, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? No lo sabemos porque tampoco ha dado más explicaciones. Todo lo enmarca dentro de la lucha contra la ultraderecha y la amplificación de los bulos. De manera indirecta, señala a los medios que, por ejemplo, hayan informado sobre el caso de su mujer. Según él, todo se basa en bulos, pero no es un bulo, que hay una investigación judicial abierta basada en hechos. Esto es una realidad. Estamos de acuerdo en que la lucha contra la mentira o la manipulación es necesaria. Pero ¿quién decide los límites? O dicho de otra manera, ¿quién va a decidir qué es la verdad? ¿Lo hará el gobierno de turno? ¿Habrá algún espacio para dudar de esa verdad? ¿Vamos a decir oficial? El tema es muy peliagudo porque puede afectar de lleno a un derecho fundamental como es el de la información. Y con los jueces pasa algo parecido. A Sánchez, por ejemplo, no le ha sentado nada bien la respuesta del Consejo General del Poder Judicial a la carta en la que él mismo ponía en duda la independencia en la investigación abierta a su mujer. Ahora mismo el órgano de gobierno de los jueces tiene una mayoría conservadora y hace 5 años que se tenía que haber renovado. Ya sabes que PP y PSOE no se ponen de acuerdo y hoy Pedro Sánchez ha dado un ultimátum a los populares: o en 15 días llegan a un acuerdo o si no, hará básicamente lo que él quiera. Ya lo hizo con el Constitucional para tener una mayoría afín. El contraataque de Sánchez se ha rematado con su intención de aguantar hasta 2027, ha descartado un adelanto electoral y además ha hecho también un anuncio económico. El gobierno prolongará la rebaja del IVA a productos básicos como el aceite de oliva, el pan o la leche a partir del próximo 1 de junio. Por lo menos esto de los precios sí nos afecta a todos, aunque quede en un segundo plano por detrás de los problemas del presidente. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablando de tribunales, la Fiscalía del Supremo ha reiterado al fiscal general del Estado que la malversación no entra en la amnistía y eso es lo que van a defender en las causas que tienen abiertas en el tema del procés. Esto afecta, por ejemplo, a Carles Puigdemont, que recordamos su orden de detención todavía está vigente. Hablando de tribunales, hoy tenemos balance de cómo está la situación en los juzgados. A finales de marzo, más de 4 millones de asuntos estaban pendientes en los tribunales, un 18% más que el año pasado. Y Ford plantea un ERE de 1.622 personas en la fábrica que tienen Almussafes, en Valencia. La planta cuenta ahora con 4.700 empleados. Casi uno de cada tres trabajadores despedidos serían bajas definitivas, mientras que el resto tendrían posibilidades de volver a ser contratados a partir del año 2027, que es cuando llega el vehículo eléctrico. Hablando de coches, Bruselas anuncia también la imposición de aranceles de hasta el 38% a los fabricantes chinos de coches eléctricos. Y el Papa ha reiterado en la Audiencia General que la guerra es siempre una derrota, a dos días de participar en la reunión de líderes del G7, donde pronunciará un discurso sobre inteligencia artificial. Ante los principales líderes del planeta, Francisco pedirá que la tecnología respete la dignidad humana y también promueva la paz. Y el rey ha inaugurado en Villafranca del Bierzo, en León, una nueva exposición de las Edades del Hombre, que este año comparte sede con Santiago de Compostela. En el municipio leonés, la exposición se centrará en el concepto de la hospitalidad a través de la historia, las escrituras y la contemporaneidad, mientras que en la capital gallega girará en torno al Camino de Santiago.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya pareja, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la lista de España para los Juegos Olímpicos.
David Ferrer y Anabel Medina acaban de dar la lista de tenistas para París. Es oficial, Nadal y Alcaraz juntos en los Juegos. Badosa renuncia a Barcelona. Juan Arias.
El capitán del equipo masculino, David Ferrer, ha confirmado que Davidovich, Carreño, Nadal y Alcaraz jugarán el cuadro individual, mientras que ha asegurado que uno de los dobles estará formado por el balear y por el murciano, es decir, Nadal y Alcaraz. El otro jugador convocado para el dobles es Marcel Granollers. La sorpresa ha llegado en el cuadro femenino, en la que no estará Paula Badosa, porque quiere aprovechar el llamado ranking protegido para mejorar en su posición en el ranking WTA. Por tanto, las dos convocadas son Sara Sorribes y Cristina Buxa, que también jugarán el doble femenino.
En Alemania, tercer día de entrenamiento de la selección española en la Selva Negra. El sábado espera la Croacia de Luka Modric, Miguel Ángel Díaz.
Será la cuarta vez que nos enfrentemos a Croacia en las últimas cuatro Eurocopas. Continúan las probaturas de Luis de la Fuente en Donaue Chingen de cara al debut. Las únicas dudas están en defensa. Nacho y Laporte pelean por un puesto, al igual que Cucurella, con más opciones que Grimaldo. Quedan dos últimos entrenamientos. El equipo viajará el próximo viernes por la tarde a Berlín para debutar en el Olímpico el próximo sábado a las 6.
Dos citas para hoy a las 8:30. Tercer partido de la final de la Liga CB, UCAM Murcia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid, campeón de Liga. Y en fútbol a las 9 se resuelve la eliminatoria Eibar-Oviedo para ascender a Primera División. Empate a 0 en la ida. Si hay empate, al final de la prórroga pasa el Eibar.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, a punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda. És dimecres, a la meitat de la setmana, 12 de juny del 2024, 21 graus a la ciutat de Lleida. Què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà, meteorològicament parlant? Doncs ens ho explica la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continua la inestabilitat amb ruixats i tempestes al Pirineu, sense descartar calamarsa i neu a les cotes més altes i gelades puntuals. En aquestes zones, les precipitacions podrien acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Durant aquesta tarda, les precipitacions també podrien arribar a la resta del territori, tot i que menys probables al Ter Sud. Avui, temperatures màximes de 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer, 24 a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Demà tindrem un dia estable sense precipitacions. Al matí, cels variables en núvols mitjans i per la tarda, cel poc ennuvolat. Demà, temperatures màximes en ascens. 28 graus a Lleida, 23 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Demà, temperatures mínimes baixes per aquesta època de l'any. 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 5 a la Seu d'Urgell i 3 a Viella. Demà, vent fluix de component oest, giren a la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Fem una pausa ràpida i anem a parlar d'intel·ligència artificial i d'altres històries. És que al final ho haurem de presentar així perquè, ens agradi o no, la tindrem present a tot arreu.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1.600 productos, como en todos los packs de 4 y 6 recambios de cepillos eléctricos Oral-B. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies. És l'Info COPE Lleida el que comencem ara, en directe cap a les 2 de la tarda. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que de veritat que és més útil del que sembla, perquè estem encantats de que ens escoltis en directe, però de vegades hi ha algun nom d'una aplicació, d'una persona o dades que dius, bueno, jo és que ara això no me'n recordo. Doncs el podcast, tornes a buscar el programa que t'interessa, el moment que t'interessa, i ho pots tornar a escoltar. O, escolta, que jo ara en aquesta hora no puc escoltar la ràdio. Doncs el podcast i escoltes el programa quan vulguis. Jo, els espais de noves tecnologies crec que cada vegada són més necessaris. I si vols podem debatre el de si ja li diem noves tecnologies o li hem de canviar el nom. Però que són necessaris tenint en compte que aquestes tecnologies que li diem noves tecnologies ja ens inunden el dia a dia i que són, les fem anar i són necessàries per coses tan vitals com tot el tema de la relació amb les institucions, el tema d'Hisenda, bla, 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 i de salut, si vols, doncs crec que són espais que no els hem de deixar perdre, eh? Va, que estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Pues mira,
esta semana vengo ahora a 250.
Sí, la veritat és que hem tingut la setmana de keynote de desenvolupadors d'Apple, que és la que faltava dels grans, i tenim un programa llarg avui, eh?
I ahir la tarda el chat intern que teníem mentre es preparava el programa ja bullia, bullia. Vull parlar d'això, vull parlar jo, però sí, que els tinc aquí tots
preparats. Tenemos una tertúlia en WhatsApp ahí.
Pero, ¿de què parlarem avui?
Vinga, va, que avui parlarem sobre el sector de les fintech i de les proptech, que està revolucionant la gestió de les comunitats de veïns. Bueno, doncs és el sector de les finques i el sector de les propietats.
Ah, vale, vale. El sector financer també, eh?
Sí, des de que li estaven de l'inglès el jefe, els tienen assustats.
Ja m'agradaria, ja. Doncs descobrirem com la digitalització i l'automatització milloren l'eficiència i la transparència en la gestió de les finances comunitàries. Tot això està preparat per l'entrevista i després l'actualitat setmanal a la tertúlia Fric. I aquesta setmana, monotema. No, sí, perquè només
monotema
parlarem...
Monotema és monomarca, però de temes n'hi ha molts, eh?
Bueno, sí. Senzillament posarem més d'un punt i seguit amb moltes coses perquè desgranarem punt a punt, pas a pas, la Worldwide Developer Conference d'Apple d'aquest 24 amb un tema. Pràcticament és Apple i ho incloem tot, no? Podríem dir nou iOS, nou VisionOS, nou WatchOS, nou MacOS, nou iPadOS...
Què m'estàs parlant, ja?
Sistemes operatius.
I tot això d'aquí ha marcat dintre d'aquesta intel·ligència artificial d'Apple que n'hi diu Apple Intelligence.
Ahir.
O sigui que la iaia està per tot arreu. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia Fric. I per començar, sempre aquest moment del record on en David ens explica l'efemèride tecnològica d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues mira, hoy nos vamos a ir hasta 1976 y como vamos a hablar de la manzanita, pues fijaros que tal día como hoy de 1976 Steve Jobs propone a su empleador, a su empresa en la que trabajaba, Atari, la creación de una computadora personal. Una idea que Atari le dijo, buenos días, estimados señores, pero ¿para qué si no tenemos clientes, si no existe el cliente? ¿Para qué va a querer la gente en su casa una computadora, un ordenador? Bueno, pues ya sabéis el resto de la historia, que junto su amigo Steve Wozniak pues tenían la convicción de que esto, bueno, pues que podía ser accesible para todos y no solo para empresas, universidades, ¿no?, como en aquel entonces estaba, y que había mercado. Pero bueno, Atari dijo que no. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final recordaremos siempre como este día, no como una fecha en la que fue rechazado de una idea, sino como el punto de partida de una revolución que cambió el mundo.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
És tot un record aquest d'Atari. A mi quan me parles d'Atari i d'aquella època, sí, i del PC, va ser la primera pantalla que vaig veure amb finestres i amb un ratolí i els icones a la pantalla. O sigui que jo vaig al·lucinar per un tub però, quan les pantalles en aquell moment totes eren monocrom i texte.
Però fixa't que després d'oferir-li la idea, van muntar la seva pròpia empresa, van traure el seu ordinador i llavors hi van ficar tots el carro, incloent Atari. No sé si van recordar, diu, ui, si això fa uns anys ja ens ho havien dit.
Podria haver sido nuestro, no?
Sí, sí.
Doncs vinga, va, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copa Lleida, ara en antena teniu uns friquis, molt tequis. I ara què toca, Ricard?
Doncs ara l'entrevista.
Vinga, va, que ho anunciàvem, només començar. El sector de les fintech i de les proptech, que mueve 24 milions d'euros al any en Espanya i afecta a unes 800.000 comunidades de vecinos donde residen más de 25 millones de personas. Las gestiones en estas comunidades pueden ser complejas y los problemas pueden surgir en cualquier momento. Para discutir cómo las herramientas innovadoras están transformando la gestión de las comunidades de vecinos, contamos con la presencia de José María Izardo, director financiero de IESA. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jaume, David. ¿Qué tal estáis?
Y bienvenido aquí, Cope Lleida. José María, ¿son los principales desafíos? ¿Cuáles son los principales desafíos financieros que afectan actualmente en las comunidades de propietarios?
Bueno, pues sobre todo la gestión de sus finanzas, ¿no? Es verdad que el mundo financiero ha evolucionado mucho, lo estamos viendo con los bancos, con la forma de relacionarnos con los bancos y realmente, bueno, pues las comunidades de propietarios tienen que ir de la misma manera, ¿no? A través del administrador de fincas, por supuesto, que yo creo que es la persona clave dentro de todo este engranaje. Comentabas que es un sector que mueve 24.000 millones de euros al año, 800.000 comunidades de vecinos y 25 millones de personas, ¿no? Pensemos que el sector del administrador de fincas son aproximadamente entre 14.000 y 15.000 profesionales en España. Entonces, fijaros cómo, bueno, pues 15.000 profesionales pueden llegar a mover prácticamente el conjunto de toda España, ¿no? Con lo cual yo creo que el centro de toda esta revolución financiera tecnológica tiene que estar en precisamente partir del despacho del administrador y de ahí pasar a las comunidades de propietarios.
¿Qué ventajas ofrece la digitalización en la gestión de finanzas comunitarias y cómo puede mejorar la vida sobre todo de los residentes en esa comunidad?
Bueno, pues al final yo creo que es un poco lo que comentábamos antes también, ¿no? Es decir, el proporcionarle todas las herramientas. Nosotros desde IESA somos la empresa que es especializada en dar servicio y soluciones tecnológicas al sector de la administración de fincas con, bueno, pues prácticamente con el 80% del sector que siendo cliente nuestro, ¿no? Nosotros al final lo que intentamos es eso, es decir, que el administrador de fincas sea primero mucho más eficiente, y más eficiente supone automatizar su trabajo, es decir, que todas las tareas que nosotros podemos imaginar que hace un administrador de fincas, que en muchos casos son tediosas, han sido históricamente muy largas, muy complicadas, con visitas presenciales de los propietarios al despacho del administrador, ¿no? Entonces, todo lo que sea automatizar su trabajo, es decir, digitalización de todos los procesos para que tareas rutinarias que realmente llevarían un tiempo, prácticamente se puedan hacer en microsegundos para tener las incidencias y el control de las comunidades. Es decir, pensemos que un administrador de fincas gestiona una media de 50 comunidades de propietarios, ¿no? Entonces, bueno, si eso lo multiplicamos por número de vecinos por comunidad, pues nos puede dar un número muy elevado de interacciones posibles entre un propietario y el administrador, ¿no? Entonces, toda esa gestión de automatización de procesos, darle las herramientas para que pueda innovar, para que pueda adelantarse a muchas de las posibles situaciones que puedan surgir en sus comunidades, pues realmente es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Crear un ecosistema digital también en el que convivan el administrador, el vecino, el proveedor, de manera que al final, bueno, pues a través de herramientas totalmente digitalizadas puedan interactuar entre ellos sin envíame un email, me paso por tu oficina, mándame una foto, en fin, al final todas esas gestiones diarias que llevan mucho tiempo y que realmente tampoco aportan un valor añadido notable, pues se puedan hacer de una forma mucho más centralizada y mucho más automatizada.
En este momento, los particulares, las personas, estamos ya prácticamente todos súper digitalizados. Hay una brecha digital, serían las personas muy mayores, que también poco a poco están entrando cada día más. Pero en el sector de las comunidades de vecinos en el sector, ¿cómo está recibiendo esta digitalización? ¿Está costando o es muy fácil?
Bueno, no, está costando. Es verdad lo que comentas, que sí que es cierto. O sea, si nosotros, por ejemplo, en nuestro día a día, pues nos hubiésemos planteado a lo mejor hace 10 años que nuestros padres con 80 años, nuestros abuelos, estuviesen hoy en día manejando el WhatsApp o manejando incluso redes sociales de la manera que lo están haciendo, si nos lo hubiesen dicho hace 10, 15 años, probablemente diríamos que ni de broma, ¿no? Entonces, efectivamente, hacia eso está tendiendo. Es verdad que en las comunidades de propietarios al final hay cierto inmovilismo, también es verdad que muy fomentado por históricamente y que hace pues que realmente, bueno, pues que sea más complicado de adaptar, ¿no? Mira, os pongo un ejemplo también. Nosotros hace cuatro años llegamos a un acuerdo con Bankinter para financiar obras y reparaciones en las comunidades de propietarios. Entonces, era una cosa que hasta hace prácticamente 5 años los bancos no ofrecían a las comunidades de propietarios, pues porque no les interesaba, ¿no? Porque al fin y al cabo una comunidad de propietarios no es una empresa, no tiene activos, con lo cual no tienes tampoco garantías en caso de que haya algún problema con esa financiación. Y entonces, bueno, pues en las comunidades, recordad, lo que se hacía básicamente son las famosas derramas, es decir, oye, vamos haciendo una hucha y cuando tengamos el dinero, pagamos la obra y ya está, ¿no? Con lo cual podías pasar varios años. Entonces, bueno, pues al final, en una época en la que tú, como persona física, si te vas a comprar un coche, pues yo no sé qué porcentaje de personas hoy en día financian un coche respecto al que va con el dinero en un maletín, ¿no? O lo paga directamente a tocateja, ¿no? Pero realmente es muy habitual, pues, que tú financies la compra de tu coche. Entonces, ¿por qué no vas a financiar tú también la parte que te corresponde de la financiación de una reparación en tu comunidad? Entonces, es algo que efectivamente ha habido que cambiar la cultura en muchos casos, porque es algo que ni se planteaban las comunidades porque no tenían acceso a eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para todos estos procesos, entre comillas, revolucionarios, tecnológicos, primero tú lo que tienes es que hacer ver a los, en este caso a los propietarios, que eso existe, que eso es una posibilidad, y luego ya a partir de ahí, bueno, pues que ellos vean y lo verán que efectivamente esto es algo que es muy beneficioso para ellos. De hecho, yo creo que ahora mismo, a nivel particular, yo, por ejemplo, apertura de cuentas corrientes en España, yo creo que ya una gran parte de las cuentas corrientes que se abren son cuentas digitales, con lo cual hay muchos propietarios que tienen particularmente cuentas digitales, pero realmente luego ellos, pues en la cuenta de la comunidad no. Entonces, también con esto, bueno, pues es como nosotros hemos lanzado ahora Tucoban, que, bueno, pues como una solución integral para la gestión, una cuenta digital para la gestión de las finanzas de la comunidad y siguiendo un poco en esa línea, ¿no? Que al final todo sea digitalizado, todo esté integrado, que el administrador, que es un poco el centro de todo este ecosistema, sea el que tenga todo a su disposición, y la intercomunicación, interlocución, transparencia de todo tipo de aspectos financieros de la comunidad sea total. Yo creo que si ahora os pregunto, por ejemplo, a vosotros, si sabéis en vuestra comunidad de propietarios en qué banco está la cuenta corriente o tal, pues probablemente ni lo sepáis, ¿no? Son aspectos que luego muchas veces el vecino no entra, pero que sí que es verdad que supone un valor añadido para el administrador que puede ofrecer toda esa transparencia en la gestión financiera.
Entiendo que estas herramientas de control financiero, de transparencias, estas herramientas innovadoras, sencillamente las comunidades de propietarios se pueden beneficiar de ellas con esta mejor transparencia. ¿Qué impacto han tenido la automatización y los procesos en eficiencia operativa de las comunidades y en la resolución de problemas del día a día?
Hombre, pues yo, desde luego, ha mejorado muchísimo. Es decir, al final es como el día y la noche, ¿no? Al final, la automatización de todos los procesos, evidentemente, mejora la eficiencia. Os comentaba antes, imaginaros el despacho del administrador, que pues un despacho medio tenga 3-4 empleados, bueno, pues con procesos ya automatizados y absolutamente digitalizado, bueno, pues pueden dedicarse realmente a otras cosas y no a los procesos que tenían antes, que realmente les llevaban mucho tiempo, que eran inherentes a su cargo, digamos, como responsables de la comunidad, pero que realmente les demandaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el impacto de toda esta automatización de procesos para ellos supone una mejora absoluta y supone que tienen un ahorro, por supuesto, también de costes, pero sobre todo de tiempo, que les permite dedicarse a realmente los temas importantes. Como os comentaba antes, pensar que un administrador de fincas que maneje una media de 50-60 comunidades de propietarios, pues ya son 50-60 reuniones que tiene al año, ordinarias, más luego las reuniones que pueda tener extraordinarias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, o sea, al final, nosotros cuando tenemos un problema con un administrador lo vemos, llamamos y tal, pero es verdad que es un trabajo que es muy complicado y que requiere de toda esta tecnología y de esta automatización de procesos para poder ser eficiente.
Yo ahora estaba, me venía a la cabeza la película de la escopeta nacional, ¿no? Gran obra, el que no la haya visto que la recupere, con los porteros automáticos. Pero ahora me estaba viniendo, ¿no? La imagen de, es que se ha fundido esta bombilla, hay que avisar al
administrador.
No, al administrador, ¿no?
O al electricista.
No.
O al presidente.
Al presidente, para que el presidente, ahí lo tienes, al presidente que le ha tocado, ¿vale? Para que avise al administrador de fincas, tal. Digo, claro, aquí me hablas, digo, 50 fincas. Digo, vamos a poner algo pequeñito, bloques pequeñitos, ¿eh? 25 hogares, ¿vale? Digo, pues ya de pronto tienes allí a más de 2.500 familias que también pueden ayudar en la gestión del día a día, ¿no? Porque imagino que a través de estas aplicaciones cualquiera puede marcar la incidencia, ¿no? Para que se repare, no solo el presidente de la comunidad.
Exactamente, no, ahí lo has dicho bien claro, ¿no? Esa es la idea, precisamente. Es decir, que tú al final, tú imagínate a través de nuestra app, en la cual nosotros pues ya tenemos más de un billón de vecinos integrados y más de 3.000 proveedores, pues tú imagínate que a través de esa app el vecino que salga al descansillo de su portal al rellano vea que se ha fundido o vea que hay una gotera o vea haga instantáneamente una foto, esa foto automáticamente le esté llegando tanto al presidente como al administrador como probablemente al proveedor que tengan asignado para ese tipo de servicios y punto, ¿no? Con lo cual lo otro es lo que comentabas, ¿no? Situaciones un poco de la escopeta nacional y que además, entre comillas, con un poco la mala leche que nos caracteriza, pues también nosotros fomentamos, ¿no? Es decir, oye, a este ahora le ha tocado al presidente, venga, súbete a la escalera y mira a ver la bombilla, a ver si es que está fundida o es que está floja. Entonces, claro, pues al final...
Ya tienes un sitio donde quejarte, tú ponlo claro, ahí, claro. Mándanos un vídeo a lo TikToker.
José María, para terminar ya, ¿cómo el sector ha cogido todas estas herramientas?
No, el sector de la administración de fincas lo ha recibido pues como agua de mayo, ¿no? Al final ellos es verdad que para ellos a lo mejor en un primer momento todo lo que sea una adopción de nuevas tecnologías, de nuevos procesos tiene una curva de aprendizaje. Realmente nosotros pues les acompañamos en todo ese proceso para que ese aprendizaje sea lo más rápido posible, pero es evidente que las mejoras son notorias desde el minuto uno, ¿no? Entonces es verdad que luego al final, pues bueno, pues todo eso también tiene que llegarse a plasmar en el día a día del vecino o del propietario y que el propietario vea que efectivamente eso también a él le está suponiendo una mejora en tanto en cuanto el administrador pues tiene tiempo para hacer otra serie de gestiones que de la otra manera no las tendría, ¿no? Entonces, bueno, ahora fijaros, comentábamos antes, ¿no?, con la efeméride del tema de la revolución, Apple, estamos ahora con temas de inteligencia artificial. Bueno, pues al final son muchas cosas que la gente oye, que luego la gente no sabe muy bien cómo lo puede aplicar a su día a día, que la gente, pues el tema de las cuentas de su comunidad o de las reuniones o tal, bueno, pues eso lo tiene más dejado a un lado, ¿no?, pero que son temas que efectivamente sí que le impactan. Y para el día a día le va a suponer un cambio tremendo. Todo el tema, por ejemplo, estamos hablando ya de comunidades inteligentes, es decir, que abras directamente pues la puerta del garaje desde el móvil, sin tener que utilizar un mando, que des acceso a tu casa temporalmente a una persona que tiene que entrar y tú le des un acceso. O sea, en fin, todo el tema de sensores, el Internet de las cosas, ¿no? Al final... Todo va por ahí, es verdad que todo tiene un periodo en el que cuesta primero acostumbrarse, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es poner todas las herramientas, todos los que estemos involucrados en esto, poner todas las herramientas para que al final, oye, lo puedan hacer. Habrá gente que realmente no lo utilice, habrá gente, pues evidentemente pasa como en todo, pero...
Está claro que el sector está evolucionando, se está digitalizando y nosotros aquí estamos para contarlo. José María Izardo, director de financiero de IESA, muchas gracias para darnos un poquito de luz en este sector. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Jaume, David, y buenas tardes, encantado cuando queráis contar conmigo.
Gracias a ti. Gracias. Y ara, Ricard, ja ho sabeu, perquè després de l'entrevista sempre ja són entrevistes interessants de què passa en el nostre envoltant, les comunitats de propietaris. Vull dir, és allò que dius, ostres, que tinc i pensa, i aquí també podem digitalitzar, hi ha eines digitals que ens poden ajudar en aquest dia a dia, i nosaltres, com no, aquí cada dimecres estem per explicar històries i per explicar la vida i per explicar com evolucionen. I ara explicarem què va passar aquest dilluns, però on ho explicarem, això, Ricard?
La tertúlia Freak.
Ara sí, doncs, avui la tertúlia, i ja podem explicar fil parlant de tot el que va passar a aquesta conferència de desenvolupadors d'Apple.
Bueno, primero, mira, yo desde el jueves que no miraba una página web de foros, ni blogs, ni curiosidades, ni nada. Per tant, m'ha venit tot de nou.
Venga, va, David, ¿pero on vols començar?
Ayer ya comentábamos, es decir, bueno, 28 páginas a 1, 2, 3, 4. Vamos a coger 5, vamos a coger aire. Ayer el pasado lunes día 10 se presentó todo de Apple, todo lo que son sistemas operativos, su entorno, su
no
número.
No va presentar res,
su vida.
El que es fa cada juny.
Sí, sí, sí.
Alguna vegada el juny s'ha presentat algun aparell, però normalment això és software.
Però és que los equipos no hacen lo que hace esta presentación. Esta presentación lo que hace es cambiarnos la vida, cambiarnos la forma de interactuar.
I què tal aquesta intel·ligència artificial d'Apple?
Jaume, comences pel final.
Nos vamos del principio al final. ¿Qué presentaron para que todo el mundo tenga cuatro pinceladas? El Vision OS, el sistema operativo de las gafas. De las gafas que, empezamos por el final, los clientes de China, Hong Kong, Japón y Singapur ya pueden comprarlo a partir del 13 de junio. Con lo cual ya lo tenemos ahí, y en Australia, Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido a partir del 28 de junio. En España nos esperamos. Mientras tanto, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que lo que nos va a llegar es, vamos, lo más mejor de la Vision S. Para empezar, un equipo que dicen, oye, pero ¿y esto funciona? Bueno, ya hay más de 2.000 apps que las han soltado ahí. Oye, sí. Mirad, hay más de 2.000 apps. Que la nueva interfaz, además, nos metemos dentro de las gafas y nos metemos dentro de nuestro mundo y podemos tener hasta dos pantallas curvas de 4K puestas para trabajar aparte de nuestra sobremesa. Es decir, una verdadera pasada. Además, fijaros hacia dónde van, que dicen, bueno, pero ¿y yo puedo generar y crear contenido inmersivo para esto? Pues ellos no lo van a hacer. Canon va a lanzar una lente para poner a todas las cámaras profesionales y que toda esta parte de fotografía y vídeo la puedan sacar en sistema inmersivo, si ellos quieren, para que directamente lo disfrutamos en nuestras Vision OS. También Blackmagic se está preparando para lanzar cámaras y software para editar vídeo y generar vídeo inmersivo. Con lo cual, bueno, las gafitas ordenador en nuestros ojos y gesticulares cada vez saben y aprenden más, porque también nos van introduciendo más gestos. Ya sabéis que todas estas gafas y todo este mundo virtual lo manejamos a través de gestos. Bueno, pues por gestos no nos van a faltar, porque han sacado y para muchos más productos. Y si nos vamos así rápido con lo más gordo, lo que todo el mundo está esperando, oye, ¿y el teléfono móvil? ¿Qué pasa con el iOS 18? Bueno, pues mirar, una de las cosas que vamos a tener es que primero te vas a configurar por primera vez 100% toda tu interface. Toda. Colocar las apps donde y como quieras. Hacerlas más grandes o más pequeñas. Crear widgets más grandes o más pequeños de cada uno de ellos. Puedes incluso hasta personalizar los colores de los iconos. Porque, claro, yo tengo una foto aquí verde súper chula y de pronto es que, claro, tengo aquí Telegram en azul. Pues bueno, pues Telegram me lo pongo en verde y así lo disimulo un poquito con la foto que tengo de fondo de imagen, que es mucho más chula. Es decir, personalización. ¿Queríais personalización? Al 100%, incluso del centro de control, sí. Donde vas a poder poner lo que quieras. Hasta ahora ibas al centro de control y se abría una lista, y en esta lista se abre y tú eliges qué es lo que quieres que aparezca allí. La linterna, la calculadora, esto es. Bueno, pues a partir de ahora va a ser al 100% abierta y lo vas a poder poner. Más personalización de las apps, protecciones. No solo protección por contraseña para entrar en ellas o a través de Face ID, sino que incluso directamente las puedes ocultar. Y te puedes ir a tus aplicaciones ocultas. Bueno, pues estas aplicaciones...
Això, aquesta m'ha agradat, perquè quantes vegades deixes i et demanen el telèfon?
Jo no.
Moltes vegades deixes el telèfon, el que sigui, vull fer una càmera de fotos, deixem consultar això, deixem... Al final és un dispositiu intel·ligent i moltes vegades pot ser útil.
Mira, la carpeta de les aplicacions del banco oculta, per exemple.
Però allí tens una sèrie d'informació personal que dius, ostres, això és privat i és personal, jo et puc deixar el dispositiu, però hi ha una sèrie d'informació...
La carpeta d'on tens todas las apps, te haces una carpeta con todas las apps del banco y esa carpeta la ocultas. La desbloqueas con Face ID y ya tienes una seguridad más para entrar a la aplicación, por ejemplo, del banco. Es decir, bueno, hay cositas que parecen una chorrada, pero lo primero es, el sistema se ha abierto para que nos configuremos el terminal y la visualización de él e interactuemos como queramos, ¿vale? Novedades, muchísimas novedades, porque todas van a venir de la mano de lo que hablaremos al final, que llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Novedades en mensajes, ¿cómo no? Más reacciones, programar mensajes para enviar después o enviarlo mañana o tal día, tal hora. Opciones de formato de texto. Mucho, lo he visto muy, muy, muy parecido al Messenger. Mm. Al Messenger de Facebook, que recordemos que es la aplicación más utilizada en el norte de América, en Estados Unidos, como nuestro WhatsApp, ¿vale? E incluso, bueno, pues la posibilidad de enviar mensajes vía satélite, como cuando no tienes cobertura, eso sí, siempre que tengas un iPhone 15.
Sí, sí, sí. ¿Vale? De todas maneras, el iMessage, que es la aplicació, ja ha abraçat el estàndard RCS, que és aquest que dèiem la setmana passada, que o sigui, tu quan envies un correu electrònic, un mail, el mail no es pot, o sigui, es pot obrir amb tots els programes que serveixen per obrir mails. No, ja no hi pensem amb això de si és compatible o no és compatible. Avui en dia amb Telegram, WhatsApp i Message no passava, però sembla que la convergència cap a un format estàndard i que tu puguis obrir amb el que vulguis està en marxa. I Message ara sí que ha abraçat RCS i compte, perquè es podria convertir en l'aplicació per excel·lència de missatgeria.
És que ja hi ha una cosa que és inherente que no nos hemos dado cuenta i és que, bueno, pues que precisamente iMessage nadie lo conoce porque está dentro de los SMS,
sí, claro.
Los mensajes. Hay incluso los jóvenes que no conocen SMS, lo que es un SMS, se creen que esa aplicación es la de los mensajes de Apple, para enviar a otros equipos de Apple. Pero no, realmente es lo que dice, se está abrazando a que haya una aplicación que ya existe y que esa aplicación sea la vitaminada, ¿no? Uh-huh. Y que a través de ella nos podamos comunicar. Han rediseñado y se rediseña absolutamente todo. La parte de mail, la parte de mapas, muy inteligentes, no solo diciéndonos por dónde sí, por dónde no ir, sino cuáles son nuestras preferencias y demás. Nuestro mail, la forma en la que lo podemos organizar y en la forma que se organiza automáticamente. Una reorganización total que va a venir de la aplicación de fotos.
Espera, David, tanta reorganització, què vol dir? Que no està bé tal com estava?
Sí, lo que pasa que toda esta...
És que al final tens dubtes, carai, s'han canviat tantes coses que lo, tal com estava no estava funcionant.
¿Sabéis qué? Lo mejor de todo esto es que no es que hablemos de una reorganización de que ellos lo vayan a reorganizar, sino que las aplicaciones se van a reorganizar, pero tus aplicaciones, Jaume, se reorganizarán de una manera y las mías se reorganizarán de otras. Porque tus aplicaciones se reorganizarán según lo que más usas, lo que más te gusta, lo más reciente, lo que más consultas, y lo mío exactamente igual. Con lo cual, serán diferentes, aunque serán el mismo sistema. Y eso va la reorganización, de esa inteligencia artificial. Pero fijaros, antes de llegar a todo eso, ¿hasta qué? Hablamos de Bizum, ¿no? ¿Viste la presentación? Tap to Cash.
Sí, sí.
Así que tenemos tu tarjeta de crédito, la tienes configurada en tu iPhone y yo la mía en el mío. Pues directamente doy un toque del tuyo al mío, le pongo 10 euros y te traspaso 10 euros. Sí. Eso se llama Bizum, pero ¡pa! Tocando con el Face ID y sin tener que entrar al banco y sin tener que confirmar.
No cal enviar dentro al banc, dentro allí, posar, escriure, rebre el missatge SMS per confirmar del banc, pim, pam, pim.
Elijo mi tarjeta. Pongo el importe, le pego un toque
és i més ja segur del, tienes el és més segur del que sembla, perquè per fer això tu has hagut de desbloquejar el telèfon amb la seguretat biomètrica, amb el qual ja sap que ets tu el telèfon.
Tu, Face ID, tu targeta...
És el mateix que passa ara, quan pagues amb la targeta que tens al telèfon o el rellotge, si el tens desbloquejat, ja no et demana el codi.
Sí, però vull dir que hi ha gent que jo vaig dir, home, però i no serà segur? No, és que ho és igual o més. I a més estàs físicament davant de la persona.
Al final, en iOS 18, que sepáis que vamos a tener hasta dijeron un máximo de 270 nuevas aplicaciones, aunque no las veamos, dentro y repartidas en 16 sectores, que son las 16 cosas que más podemos utilizar en el teléfono, como son el propio teléfono, los mapas, los mensajes, la forma de pago, las fotos, es decir, va a ir allí en lo que más podemos tal. Pero fijaros que hay una más que va a hacer el teléfono de forma inteligente con los AirPods. Que esto me ha encantado y lo tenía que...
Venga, va. Eso sí.
¿Vale? Los AirPods, esos cacharritos, los AirPods Pro, ¿estos qué auriculares que llevamos en las orejas? Vale, pues a partir de ahora van a empezar a reconocernos los gestos. Con lo cual yo recibo una llamada y simplemente moviendo la cabeza como si dijera sí... Se descuelgan.
Sí, sí.
Haciendo con la cabeza simplemente el gesto de no, rechazo la llamada. Y además no solo rechazo la llamada, sino que puedo dejarle un mensaje programado para que a la vez que la estoy rechazando, esté enviándole un mensaje diciéndole, ahora no puedo hablar contigo. Pero fijaros que de los gestos de las gafitas que vemos al principio de ese maravilloso ordenador, ya empezamos a tener gestos en una cosa tan pequeña como son los auriculares. A mí esto me encantó, ¿vale? Y otra de las cosas que van a poner es que vas a poder marcar directamente en los AirPods Pro el voice isolation, que lo llamaban, que es mutear todo el audio que hay alrededor tuyo, excepto tu voz. Y esto va a ir primero, ¿por qué? Por tu reconocimiento de voz y tu timbre que tenemos de Siri, cuando configuraste Siri en su momento y demás, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que van a hacer a través de esto es que puedan bloquear todas las frecuencias excepto la de tu voz. La verdad que son dos cositas de los AirPods que tenía que sacar porque lo pasaron así muy rápido, pero que me parecen increíbles, sobre todo el tema de los gestos, donde vamos a llegar.
Acaba millorant un producte que ja és bo de per si. O sigui, el problema que tenim de vegades és que som... O sigui, que no en tenim mai prou, és a dir, com? I no els han tornat a redissenyar i ens el presenten nou cada any? No, aviam, el producte és bo? Funciona? Va bé? Sí. Doncs escolta, petites millores. És igual que l'iPhone. Qui diu l'iPhone? Avui perquè parlem d'Apple, però el Galaxy de Samsung, el Pixel de Google, no l'has de fer nou cada any. És a dir, el producte ja funciona, està madur, ja ho té tot. No cal reinventar-le la forma i les càmeres cada any. No.
Pregunto.
Per mi, l'aparell funciona. Sí. Has de posar certes millores i si alguna cosa no ha anat bé... Doncs
la setmana passada me salia un post del 2016 i ponia instalando iOS, creo que era iOS 8 o iOS 9, parece que estoy estrenando teléfono.
Sí.
Pues es que esto es lo que siguen haciendo. Y es que lo que vamos a estrenar, absolutamente todo. El reloj igual. Venga, mira, va. La parte, el reloj, cositas nuevas. ¿Qué han hecho con los gestos? Aquí lo que han hecho es directamente decir, oye, si aquí utilizáis muchas aplicaciones de fuera... Pues mirad, os voy a dar el API, el código de integración, para que si tienes el reloj puesto en la mano, puedas hacer toquecitos con los dedos y el reloj haga cosas. Mm. Tanto como para el que lo utiliza para el deporte, empiezo el entrenamiento, dos tics con mi índice y mi pulgar. Paro el entrenamiento, un tic, o al contrario, ¿no? Que todo esto se puede hacer. Además, le han metido más inteligencia y dicen, oye, a ver, el tema de traducir. ¿Y por qué no abres el micro del watch y mientras te están hablando... te está escribiendo en el teléfono, te está escribiendo en la pantalla del teléfono la traducción automática al idioma que tú quieras y vas leyendo qué es lo que te está diciendo? Pues fijaros, es una aplicación que tiene ahí inherente. Por supuesto que el Watch lo que más va a traer es más salud, donde podamos llegar un poquito más allá en los entrenamientos, donde podamos configurarlos más, muchísimo más para el modo embarazo. ¿Vale? El modo embarazo para el Apple Watch, ¿vale? Está incluso ajustando y han ajustado toda la parte de medidas de constantes vitales y demás, bueno, pues para evitar preeclampsias, para evitar ciertas cositas que pueden afectar, ¿no? Y cómo no, bueno, pues la personalización automática que la vamos a ver en dos días. Seguimos, iPads. Ya llevamos las gafas, llevamos el reloj, llevamos el teléfono, llevamos los AirPods,
David, yo voy a saber qué va a pasar en Siri.
Ahora verás, mirad, porque es que todo esto va a ir alimentado por lo mismo. Fijaros, el iPad, pues todo lo que hemos hablado lo tiene absolutamente todo. Pero además, fijaros las cosas inteligentes. ¿Han puesto una calculadora, Jaume?
Sí, bueno.
¡Por fin! No tenemos que descargarnos la aplicación calculadora. En el iPad.
Al iPad no hiere.
Ah, no hiere. Sí.
No, no, en el iPad no.
En el
teléfono sí, claro.
En el gran meme.
Pues ya lo tenemos. Pero es que fijaros, solo os voy a poner una cosita. ¿Para qué la calculadora? Te coges el Match Notes, que es una aplicación. ¿Vale? El MathNotes. ¿Vale?
¿Para qué esta aplicación?
Pues fíjate, esta aplicación, cogemos y nos podemos escribir. 1468 dividido por 627, automáticamente, ¡pum! Nos sale el resultado. Pero escribiendo con el boli.
A texte.
Sí, escribiendo,
a mal alzada
en una pizarra, 128 más 64, y te sale.
Vale, igual quan vas prenent apunts en bolígraf, pam, vas escrivint.
Y dice, bueno, pero esto es fácil. Vale, pues ahora te cojo y te marco variables. Es decir, si yo pinto una mesa de tenis, una mesa de ping-pong, como pintaron allí, ¿vale? Pongo aquí a un tío que le da con la pala, que hace esta trayectoria a la pelota y que va a tantos metros por segundo, ¿cuánto tiempo tardará en llegar y dónde irá a la otra parte de la mesa? Y me lo calcula automáticamente. Y le empiezo a cambiar variables y me calcula el resultado automáticamente. De veras, tenéis que verlo en la presentación porque magia. O sea, es pura magia el que tú estés dibujando una situación con unas variables y sea capaz de calcularlo al segundo. ¿Vosotros sabéis esto en trabajos de ingeniería, de verdad, no en esta tontería que estoy hablando, en los trabajos de ingeniería, vosotros sabéis el salto revolucionario que puede hacer esto para cualquier cosa, simplemente dibujando un puente?
Es que saps què passa? ¿No? Que tu pugues, hi havia una aplicacions que tu a mà alçada escrivies amb l'Apple Pencil un número més un altre i ficaves l'igual i ell t'ho calculava. Aquí han anat més enllà. Aquí tu estàs fent el croquis d'una resolució d'un problema. Saps quan et deien a l'institut fes-te un croquis amb totes les dades que t'està donant l'enunciat i posava la H, que és alçada, me l'estan donant, són 12 centímetres. No sé què, planteges la fórmula sota...
Más X, si ha elevado a 2 partido...
I ara aquesta aplicació ja substitueix els valors de les variables que tu has posat pels valors que tenen i calcula el resultat. Per tant, li han donat aquest toquet amb la intel·ligència artificial que fa que tot això ajudi.
És un bloc de notes de matemàtiques directo.
Hi ha una cosa que m'ha quedat clara i ja ho dic per la gent que esperi que passi això, que jo crec que no passarà mai. És a dir, per Apple, l'iPad mai serà un ordinador. Ho dic per tancar ja aquest debat que la marca no l'ha generat mai, l'ha generat la gent. Perquè és veritat que l'iPad, i sobretot l'iPad Pro, cada vegada ha estat més potent, més capaç, de potència ni sobre, i la gent el que volia...
El processador porta el mateix.
Sí, però la gent el que volia és que portés el sistema operatiu dels Macs, o sigui, el Mac OS, i que fes el mateix. La marca no ho vol, això, no ho té previst així, i no ho serà, mai. És a dir, la gent que cada any, ara després de la conferència, diuen otro fracaso de iPad OS que no avanza hacia macOS. És que no ho serà.
Potser perquè la gent demanem un ordinador molt més portable, molt però més
si,
senzill.
Però si el MacBook Air...
Sigue siendo el más portable del mercado.
Sí.
I al final són usos totalment diferents.
Però al final és format de laptop, no? L'obres com un llibre. En canvi, un tablet és senzillament una pantalla i ho tens tot allí.
Sí, però jo te diria...
I acabaràs posant teclat i ratolí que també pots i al final passa a ser un portàtil.
Sí, els accessoris al final...
Però això és meu, jo no he parlat amb ningú d'Apple.
Només ho poso sobre la taula.
L'iPad no arribarà a ser un ordinador mai. És a dir, qui espere per criticar i a veure si l'any que ve... Si necessites un Mac, compra't un Mac. Que no ho serà l'iPad. Ara, que serà molt potent i que hi ha el Final Cut i que hi ha el Photoshop des de fa dies, que sí, tot això i el Logic...
Però és que és otro rotllo. És que és una herramienta, me da igual. Mira, hablábamos de esto de los cálculos, tal. Me da igual, soy fuster. Voy a hacer una foto, a tomar medidas, tal. O sea, es que me cojo el Math Notes y me está dando los metros cuadrados, me está dando la base, me está dando la altura, me está dando el cubicaje de lo que yo quiera simplemente poniéndole las cuatro notas. Es decir, la verdad que es muy, muy heavy. Aparte de todo el resto que lleva, también las aplicaciones, también ta, hasta que nos vamos a las Sequoias. Es algo que... Que es el Mac. El Mac Sequoia. Casi nada. Es decir, a ver, todo lo de que hemos hablado de iOS, de iPad OS, de tal, es decir, toda la configuración visual, los mensajes, las rutas, las matemáticas, la generación de gráficos, todo esto que es algo como mágico, lo trae absolutamente todo, como no, el macOS Sequoia. A más, pues fijaros, cosas que podemos destacar. El iPhone Mirroring. Llegas a la oficina, tú trabajas con el ordenador y trabajas con el teléfono móvil, pues directamente activas el teléfono móvil en el ordenador, ves el teléfono móvil y puedes manejarlo al 100%. El teléfono apagadito, cargando, sí, sí. Como tú quieras.
Seguís bloqueado, ¿eh?
Sigue bloqueado y tú abres todas las aplicaciones que tengas en el teléfono. Interactúas con todas las aplicaciones que tengas en el teléfono. Puedes descolgar llamadas, puedes hacer todo lo que quieras. E incluso si te llaman, puedes utilizarlo en una videollamada, pues el teléfono solo como cámara y me lo pongo delante, ¿no? O me lo pongo desde otro ángulo. La verdad que se abre una ventana y en el ordenador que aparecía, ¿no? Es el iPhone y lo manejas, pues eso, magia, como si tuvieras el propio teléfono, ¿no? Pero es más. El Sequoia. Todos estos cambios que vienen detrás de toda la personalización que vamos a ver en iOS 18, que iOS 18 se actualizará en muchos teléfonos, ¿vale? Pero ¿qué diferencia va a tener, por ejemplo, si lo hacemos en un iPhone 15 o si lo hacemos en un ordenador que tenga a partir de un M1? Bueno, pues que toda la Apple Intelligence va a estar detrás, con lo cual la magia te va a decir dónde deberías colocar las aplicaciones, cuál deberías tener abiertas, qué documentos deberías abrir en otras ventanas o tener la posibilidad de cambiar el fondo 100% de las videollamadas que tenga que hacer, personalizarlas como yo quiera. Oye, me hace falta una imagen, genérame esta imagen para, por y por qué. Bueno, pues porque, como bien dijo Steve Jobs, y llegamos donde ya quería llegar nuestro señor director Jaume Sitxà, ¿sabéis qué es lo primero que dijo? Señores, hemos estado usando la inteligencia artificial durante años.
Claro.
Llevamos años utilizándola, pero ahora lo que presentamos y lo que va a mover todo esto por detrás es Apple Intelligence. ¿Y de en qué se diferencia?
Que es un producto, ¿eh? Apple Intelligence, exacto, es un producto
en sí. Es un producto de Apple y, ojo, ¿qué es lo que recalcaron? Y una frase que salió varias veces en una canción, por escrito, y que la dijo el señor presidente. Esto es un sistema personal que te entiende a ti. No es un sistema inteligente global que se dedica a dar la respuesta más obvia. No. Es personal y entiende solo de ti. Dieron un millón d'ejemples.
Bueno, van donar molts i a mi em va agradar que tinguessin tants, eh? Perquè així veus per a què te l'estan creant.
A mi me encantó, pero me quedo con una, ¿vale? Que, por ejemplo, las notificaciones con prioridad.
Ah, sí? S'acaba ja això de quines sí, quines no, ja t'ho diu la,
exacto,
la màquina.
Ya la màquina te dice, mira, veo que te llegan notificaciones de esto y directamente las borras. Y este tal, olvídate de activar y desactivar globitos. Ya lo hago yo por ti, mira, te voy a dar las del WhatsApp. Y ojo, no todas del WhatsApp, las de estas personas que son con los que más te comunicas todos los días. Y del grupo de trabajo, y del grupo de tal, y de tus amigos. Es decir, lo va a seleccionar inteligentemente por ti, claro. Ese es uno de los ejemplos, ya que, como digo, está integrado al 100%. En todas las aplicaciones, ¿vale? Y ojo, y en muchas muy externas, ¿vale?
Recalcar tot això, que això és una intel·ligència artificial. És veritat que Apple li ha donat nom, ha fet un paquet, es diu Apple Intelligence, i van explicar els pilars amb què es basa tot això, que crec que és l'única marca que ho ha explicat. L'única, és a dir,
el
Apple
lo
Intelligence
hace,
va
dijo,
donar...
¿Cómo lo
sí,
hacemos?
I el cinc, les cinc potes amb les que se sustenta Apple Intelligence. Vale? I el per què, i què faran i què no faran. Crec que són els únics que ho han dit, eh?
Sí, bueno, mira, han dicho...
Han llançat a obrir el prompt i venga, aquí podemos escribir.
No, Ricard, mira, dijeron, por ejemplo, uno, ¿vale? No recoge información personal tuya, la procesa directamente en el dispositivo, con lo cual toda esta ayuda que te estamos dando no sale y no va a ningún servidor externo. Y ahí te da la explicación, Jaume, de por qué no funciona en un terminal que no sea a partir de un iPhone 15 Pro y en adelante. ¿Por qué? Porque son los únicos que llevan el Apple Silicon, este procesador de inteligencia, para que precisamente mantengas la privacidad. Toda esta ayuda que te va a dar no va a salir a ningún servidor externo y no va a estar en ningún sitio. De ahí, bueno, pues que como decían, tú tienes y sigues teniendo y siempre vas a tener el control de tus datos. Y sí que dieron un pequeño apunte que parece que se ha confundido, gracias a nuestro amigo Elon Musk,
sí.
¿Vale? En el cual dijeron, ChatGPT estará disponible gratis, sin cuenta, para los usuarios de Apple. Para allí donde no tenga nada que ver con tus datos ni con tu información y estés pidiendo algo hacia afuera, tú le des permiso a tu teléfono para que esa consulta la haga a través de ChatGPT. Pero ojo, ese ChatGPT no va a estar en ChatGPT, va a estar en servidores auditados de Apple.
Clar, és que jo crec que és la gran diferència, que ho van explicar molt bé, però després ja sabem les xarxes socials com funcionen i s'ha contaminat tot. És a dir, tota la potència de processament, com diu el David, que té a veure amb les teves dades, amb el teu ritme de vida, amb les teves coses, t'ho coneixerà. Apple Intelligence ho coneixerà perquè conviu amb tu i ho gestionarà dins del servei. En anglès li diuen on device, dins del mateix dispositiu. Però tot el que hagi d'anar a fora, primer et preguntarà, escolta, això ho necessitaria preguntar-ho a ChatGPT, ho puc fer? Tu li dius que sí i ja està, i allò correrà amb uns servidors especials, però és que a més no li estàs enviant informació personal, per tant, és que jo crec que...
Claro, però és que s'han confundit. Jo ayer veia notícies, ayer veia notícies en la televisió sobre el famoso mensajito de Elon Musk, ¿no? Tal, pues a los teléfonos una caja de Faraday porque todos los datos van a estar en ChatGPT. No, señores. A ver, según la explicación y la presencia de Apple, eso no es así. No.
Per acabar.
Eso no es así.
Per acabar.
Que ell tenga su mal rotllo con ChatGPT, vale, pero...
La setmana que ve hem de parlar d'un tema que sí que és preocupant, que ja el van dir en el seu moment i que ara s'ha descobert, lo de Microsoft i lo del recall.
Microsoft recall, flipa. Que lo busque la gente y la semana que viene que nos envíen mensajitos, que ya verás.
Per acabar ja, una data. Quan podrem disfrutar de tot això?
Ah, bueno, clar. A veure, això primer funcionarà en anglès i als Estats Units a final d'aquest any. O sigui, quan surti el nou iPhone 16, doncs a la tardor. I sí que van dir que per a altres idiomes el any que viene.
El iOS 18, bueno, una cosa és la intel·ligència d'Apple i una altra cosa és tot l'univers dels nous sistemes operatius.
iOS 18, ja sabem que a partir de setembre lo vamos a tener todos y vamos a empezar, bueno, iOS 18 y todos el resto de sistemes operativos. Es decir, nos actualizaremos nuestra vida de Apple
a setembre-octubre,
a finales de setembre. Eso sí, ¿dónde y cómo va a funcionar? Pues mirad, vais a poder tener todas las aplicaciones de inteligencia artificial, como bien decía, en la parte de inglés de autoayuda, pero sí que vamos a empezar a tener ya y a ver muchas cosas en todos los que tengan un ordenador con M1, ¿vale? Con este chip, y todos los iPhone a partir del 15 Pro Max. O sea que, bueno...
Doncs ho anirem comptant, Ricard.
I tant que sí. Molt bé, doncs apa, són les dues ja. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bona estada.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez, arribem a les dues. Ara la Pilar García Muñiz, que et posa al dia de tota la informació que t'interessa. I des de Lleida tornem demà a les 12:20.